Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Doncs sóc el Ricard Álvarez i et parlo des de la cadena COPE a Lleida, a través de totes les freqüències al territori lleidatà, la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida. Et recordo també que ens trobes a les xarxes socials, a l'Instagram, al Twitter, al Facebook, buscar COPE Lleida tots, i que ens pots seguir també a través de l'aplicació gratuïta de COPE. Només cal que te la descarreguis gratuïtament, tant si tens un Android com un iOS, te la instal·les i busques l'emissora de Lleida. Ens podràs escoltar des de tot el món. A més, a la web www.cope.es. Allí també pots recuperar programes antics. En fi, estem a dimarts, 3 de setembre del 2019, amb temperatura, per mi agradable. Hi ha qui diu que ja fa fred. Per mi, agradable. Eh? Ja sé que això de les temperatures no ens hi posarem d'acord mai. Però vaja, 22 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem tot seguit la previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després ens posarem al dia des dels serveis informatius de la cadena COPE. I el dimarts, com a novetat, perquè si ja sou oients habituals, ahir suposo que vau notar a faltar una veu. Mari Carmen Salvador, que cada dia ens portava les notícies de fa 25 anys. Doncs ara la Mari Carmen l'escoltarem els dimarts. Els dimarts. Hem condensat tota la setmana en un sol dia. I els dimarts, abans de les de 1:15, la Mari Carmen Salvador ens parlarà, doncs, del mateix. De fer exercici a la memòria, de recordar el que passava tal dia com avui, no, però tal setmana com aquesta, de fa 25 anys. Els dimarts també parlarem de barris, amb el Cosme Garcia, i cap a la una ens hi plantarem amb el Joan Bellmunt. A partir de la una comencem el migdia a Lleida. Parlarem de gastronomia, que ja teníem també costum els dimarts. I a 2:15, la tertúlia dels polítics. Ja saps on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat o clar a la província de Lleida i seguirem així durant les properes hores d'aquest dimarts. És una jornada de molta estabilitat, de pujada de temperatures al terç nord i sense canvis a la resta de la província. 31 graus a Balaguer, 30 a Lleida i a la Seu d'Urgell, també a Tàrrega, i 26 a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix i segreixi fins al final del dia. Per demà dimecres tindrem el cel poc ennuvolat o clar de nou a tota la província de Lleida, però a última hora del dia creixeran núvols a la Vall d'Aran. Les temperatures patiran pocs canvis o pujaran en alguns punts. 33 graus de màxima tindrem a Lleida i a Balaguer, 32 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. El vent bufarà de direcció variable fluix amb brises durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Quédate a dormir. Esto
que quiero en esta vida insana. 12:23 minuts, t'acompanyem des d'ara, des de fa 3 minuts, des de les 12:20, de dilluns a divendres fins a les 2, des dels estudis de Lleida, amb aquestes informacions de casa nostra, les del món, les coneixem, les nacionals també, ens les diuen per tot arreu. Xarxes socials, pels whatsapps, perquè ara el whatsapp és quasi bé la nova manera de posar-se al dia, però ull, que tot el que et diuen pel whatsapp no és veritat. Vaja, diria que hi ha un tant per cent molt alt que no és veritat, que hem de tenir cura del que ens diuen. Però, i del de casa nostra, del nostre municipi? Doncs mira, nosaltres, de dilluns a divendres de 12:20 a 2, amb tota la informació, temes i persones de l'àmbit local. No quiero. Que anem directes cap a buscar l'actualitat informativa amb notícia dolenta, almenys pel que fa a l'atur.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs l'atur puja en 505 persones a l'agost a Lleida i la xifra de desocupats se situa en 17.765 persones. En comparació amb el 2018, la desocupació aquí a Lleida ha caigut en un 3,8%, però en àmbit nacional i català la desocupació, sobretot en àmbit nacional, ha sigut la més alta dels darrers 10 anys. L'augment de persones que s'han quedat sense feina en aquesta època de l'any. Crònica de successos, detingut un veí de Lleida per donar un cop de puny a la cara i amenaçar de mort de la seva exparella. La Guàrdia Urbana deté des de divendres a la ciutat tres homes més per delictes de violència de gènere i maltractament a la llar. De fet, han sortit de presó sense fiança per dos dels detinguts a Lleida acusats d'abusar sexualment d'una noia i robar-li a ella i a dos nois més que l'acompanyaven. La jutgessa deixa en llibertat a la mare del nadó, que hauria rebut maltractaments a Lleida. Se sospita que l'autor seria només el pare, mentre que el petit continua en estat molt greu a la Vall d'Hebron. I detingut un veí de Rosselló per simular que l'havien robat el camió, i els Mossos van descobrir que 15 dies abans de denunciar el robatori l'havia venut a Romania.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Parlem d'esports, parlem del Lleida Esportiu, que ahir a les 6 de la tarda es tancava per ells i per tots els equips de segona B les finestres de fitxatges d'aquesta finestra d'estiu, i el Lleida va donar finalment fitxa a Àlex Felip. El club va descartar fitxar l'últim dia del mercat i va optar per repescar el castellonenc, que havia estat inclòs a la llista de descartats. Molo va preferir el centrecampista que portar-ne un de nou. I el Barça, l'Espanyol i el Girona estaran al Ciutat de Mollerussa Memorial Joan Miró d'aquest proper dissabte 7 de setembre.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
¿Te llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja saps que sóc el Ricard Álvarez. Seguim des de COPE Lleida. T'acompanyem doncs, des de les 12:20 fins a les 2. I aquesta és una de les novetats d'aquesta temporada. Novetat en part. És novetat en part perquè l'espai i la persona doncs, ja els coneixem. De fet, hem estat gaudint d'aquests continguts durant les darreres temporades i bueno, hem fet un petit ajust aquesta temporada. I a la Mari Carmen Salvador, que ara us la presento, la podreu escoltar els dimarts, ara. Ara, això sí, en versió extesa. Mari Carmen Salvador,
hola,
què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Dimarts, ara, serà la nostra cita. Recordem que la temporada passada ens escoltàvem cada dia, 2-3 minuts, que sempre anàvem malament de temps, perquè hi havia moltes coses per explicar del que passava fa 25 anys. Doncs aquesta temporada vam dir, mira, saps què? Concentrem-ho tot el dimarts i estem una bona estona aquí recordant, fent memòria, que ja sabeu el pesat que em posa amb això, que fer memòria és un altre d'aquells exercicis que hauríem d'anar fent, i nosaltres t'ajudem. La Mari Carmen ja s'ha posat aquí el mono de treball, per entendre'ns.
Sí, me l'he comprat molt bonic aquesta temporada.
Escolta, primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una nova temporada que comença aquesta setmana.
Gràcies a tu per donar-me un espai al teu programa.
Escolta, com ha anat l'estiu?
Bé, molt bé, perfectament, carregant piles, perfectament, viatjant, molt bé.
T'ha passat com a mi, ràpid
rapidíssim, rapidíssim.
És que, escolta, jo ho dic, sembla que fa tant temps, fa 6 setmanes, a Mari Carmen, que no ens veiem només.
Sí, bueno, però...
6 setmanetes.
Però han passat ràpid.
Molt bé, Mari Carmen, doncs escolteu, ja sabeu, ara, els dimarts, en aquesta hora, minut amunt, minut avall, el que farem és recordar el que passava fa 25 anys, tal dia com avui, doncs tal setmana com aquesta, aproximadament, què passava fa 25 anys és un d'aquells exercicis que ens agrada fer. Per tant, Mari Carmen, en aquesta primera setmana del mes de setembre, fora de l'any... Espera, que no ho tinc preparat, això.
1994.
1994, veus? Ara ja d'una setmana a l'altra me'n recordaré, però veus? Ja no ho tenia preparat, això. El 94, anem. Primera setmana de setembre, el 94 encara no hi havia escoles.
Bueno, el 94, la segona setmana, ja en parlarem. Uh-huh. La setmana...
Què passava fa 25 anys?
Comencem amb la paeria, que volia instal·lar nous dipòsits d'aigua a Gardeny, i aquestes instal·lacions garantirien el subministrament de la ciutat. Els dos turons permetrien la distribució d'aigua a un cost energètic molt baix. Els dipòsits captarien el subministrament de les conduccions de Pinyana, de les Basses i al marge esquerre del riu Segre. També era notícia llavors que va preocupar bastant un tornado que va arrasar camps i cases a l'Espluga de Francolí. Va fer caure pals de la llum i murs i va aixecar teulades, vehicles i mobiliari urbà. La línia fèrria entre Lleida i Barcelona va quedar tallada i el tornado va deixar un escenari dantesc a la població de l'Espluga de Francolí. Va doncs crear molta atenció per tothom i una miqueteta doncs de prevenció en vez de que no es tornés a produir. I al contrari, la sequera que s'havia patit l'any 94 durant tot l'any va augmentar el risc de gota freda. I a la tardor, doncs, teníem aquest risc. El Segre continuava sent perillós en cas de que les pluges originessin alguna riuada. El cabal dels rius es va controlar en 40 punts i es va mesurar la pluja en altres 120. Per tant, entre el tornado i, sí, i aquesta por de la gota freda, doncs ja estava tothom alerta i sobretot les autoritats que tenien que fer la previsió.
De totes maneres, hem avançat molt en molts camps, tecnològic, d'altres potser hem tirat enrere, però és un altre tema. Ara, quan la natura vol, és imparable, eh?
Ah, sí. No,
sí,
no.
Per moltes canalitzacions,
no.
Això...
La natura no li podem fer res.
I tant.
Faran moltes coses, però a més, allí on la natura ataque, bastant sovint, és a les poblacions i als països més deficients, més pobres, sí, que viuen en barraques, viuen amb unes construccions molt dèbils i, per tant, els arrasa completament. Mm-hmm. I això sí que és lamentable. Continuem. Catalunya tindria una llei per regular els cabals ecològics. O sigui, continuem amb el mateix tema perquè era preocupant i se'n parlava a la premsa. El conseller Jaume Vilalta va manifestar que podria estar aprovada aquesta llei en un any. També el radar mòbil havia detectat en dos dies 56 conductors que circulaven amb excés de velocitat.
Caram.
Un sofisticat sistema registrava les dades de l'automobilista infractor. Això m'ho parlàvem ara fa 25
anys. Això fa 25 anys, eh?
Sí.
Mira si fa dies.
La patrulla estava identificada amb un ròtol lluminós instal·lat a la part posterior del vehicle i podien fotografiar els vehicles a una distància de fins a 40 metres en els dos sentits.
Ah, caram. Ah, mira, és important aquesta puntualització perquè de vegades quan el veiem cap a un sentit diem, bueno, però mira, a mi no em toca, perquè com que ho està fent a l'altre costat, no? Els dos costats, eh?
Allí estaven llestos. I en aquells moments la principal causa de l'accident era la velocitat.
Clar.
O sigui, ara podríem dir velocitat i avançaments. Perquè...
I distraccions.
I distraccions. Amb mòbils i tot això. Bé, doncs continuem. Una tempesta va desbordar el riu Tor. Continuem també amb aquesta por que teníem de gota freda. Uh-huh. I va inundar aquest poble. Una tromba d'aigua va aïllar en dues hores a sis pobles de la Vall Ferrera. Els veïns van tenir que abandonar les seves cases, que van quedar inundades. Les carreteres de la zona van quedar tallades per la malesa i el fang que va arrossegar la força de l'aigua. Uh-huh. I l'Alta Ribagorça era notícia perquè va crear una ruta turística entre el pont de Suert i Saraís. I el Consell va iniciar les obres d'adequació del camí rural que passava per Igüerri, Irgo i Iran.
Us el recomano, si voleu fer cames, eh? Vull dir, no és planeta.
A Irgo és molt bonic, a més, Irgo.
El que passa és que sortir des de Pont de Suert té trampa. Bueno, té trampa tampoc, perquè si has de tornar a Pont de Suert, o sigui, començaràs pujant, però acabaràs baixant. Mm-hmm. Però és un camí molt maco de fer. Ara, això sí, porteu líquid, sí, d'aquestes barretes energètiques...
Un bastonet.
També, sí.
Un bastonet.
I amb calma, Mari Carmen, perquè per la muntanya s'ha de caminar amb calma.
Sí, sí.
Ho dic perquè jo aquest estiu he fet excursions per la muntanya i tot i que la majoria de la gent... Escolta, doncs, famílies, evidentment, les famílies doncs vas més tranquil i d'altres excursionistes que van a gaudir porten un altre ritme. De tant en quant trobes algú que pràcticament va corrent. Va corrent, vull dir que allò, que va caminant molt ràpid i no es fixen en res. Home, aviam.
Perquè volen fer esport, van a fer esport, van a caminar,
sí, home, però,
de pressa per la muntanya.
Però per la muntanya has de mirar.
No has de mirar.
Que les vistes són magnífiques, a part de que igual tens una ensopegada, que ull.
Has de gaudir. I aquesta és molt bonita, aquesta ruta que acabem de dir, aquest camí rural, i que passi per aquests poblets que són molt macos. A Irgo hi ha una església molt antiga, molt bonica, i després té sortida la carretera de Vall de Boí.
Ah, sí, correcte, correcte.
T'ha sortit de
Podeu arribar fins a Boí i trucar un taxi que us vingui a buscar allí per baixar cap a Pont de Suert o tornar a fer el camí cap enrere.
Bueno, el taxi és més pràctic.
O qui diu taxi que us vingui a buscar algú, eh?
Bé, continuem. Especialistes en ovnis, ara anem a l'espai. Especialistes en ovnis es van reunir a Lleida. Una dotzena de ponents van tractar diferents aspectes de la mateixa essència. Organització esperava que algun contacte de Lleida expliqués la seva vivència paranormal. Aquest segon congrés volia intercanviar experiències serioses. Ah. Era una època en què també els ovnis i tot això se'n parlava.
Sorgien moltes notícies.
Fa 25 anys, sí.
Avui en dia això es fa a través d'internet.
I una notícia que a tu t'agraden curioses.
Ah, vinga, va,
el president dels blocs Joan Carles de Lleida estava fent d'escombriari del barri.
Mira.
El dirigent...
Voluntàriament?
Sí, el dirigent veïnal recordava que pagaven les taxes igual que els altres ciutadans i va demanar audiència amb Jordi Pujol per parlar de la carpa evangelista instal·lada al barri. El president buidava les papereres al no fer-ho sense. El mateix president del barri, eh? Doncs... Era greu tot això.
Home, sí, perquè al final el servei es paga perquè cobreixi tota la ciutat, eh?
I de president a president. El president de la Diputació, Josep Grau, apostava per l'opció nord per la Cervera Igualada. El desdoblament de la Nacional 2 suposaria perdre una via interna de comunicació. El president de la Diputació va creure que aquest traçat impulsaria l'economia de Lleida. Uh-huh. Déu-n'hi-do. I bé, també tenim que la Fira del Teatre de Tàrrega comptaria l'any 94 amb 116 companyies i 296 representacions.
Molt bé. I abans d'acabar, m'havies promès dues curiositats.
Les tinc preparades, sí.
Ah, ja estem. Vinga.
Vinga, doncs acabem amb dues curiositats. La primera, ens n'anem a Madrid, el torero Antonio Briceño, que llavors doncs estava dels que estigués molt de moda, però vaja. Estava enfadat amb l'Ajuntament de la localitat de Madrid, de la localitat de Sant Sebastián de los Reyes, perquè els culpava de no donar-li oportunitat de triomfar en el seu poble i poder fer el passeillo. Llavors, davant dels seus veïns, i per això, doncs assistia a totes les corrides, s'assentava a la grada i vestit de torero. Y a més portava una pancarta reivindicativa que deia: quiero torear en mi pueblo y el ayuntamiento me discrimina. Això entre mig de la gent vestit de torero.
Home, però li podien haver fet un gest, almenys un gest, escolta, vinga, va, un dia sí. No sé què devia d'haver, però...
No sé què devia passar. Bueno, i acabem amb una curiositat més propera. Les dones de la capital del Sió, d'Agramunt, vivien uns 7 anys més que els homes.
Ah.
El terme mig de vida dels veïns d'aquesta població es situava en 77.5 anys. El municipi mantenia en aquells moments un creixement positiu que l'apropava als 5.000 habitants. L'any 1993, a Agramunt, van morir 30 homes i 18 dones.
Caram.
O sigui que la població femenina allí tenia prioritat i tenia majoria.
Bueno, el promig avui en dia encara és que les dones viuen més que els homes, però no amb tanta distància.
No, això és una, per això era
és
notícia, perquè...
Home, 7 anys més, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Molt bé, Mari Carmen, com t'has trobat amb aquest format?
Ah, perfecte. Oh, m'encanta. Escolta, m'encanta, a més, dialogar amb tu i la gent ens entendrà millor.
Doncs...
I si ells volen trucar i fer alguna pregunta o consultar o parlar amb nosaltres, doncs que ens truquin.
Donem el número de WhatsApp, 664-526-180, sisplau. Això sí, 664-526-180, si hi ha alguna notícia d'aquestes que vau viure en primera persona o que us ha semblat curiosa, ens envieu nota de veu i, escolta, més contents que no et pots imaginar. Tinc preparada una sorpresa per la setmana vinent.
Perfecte.
Sí, ara hi ha caigut.
M'encanten les sorpreses.
Doncs ara hi ha caigut, a veure què t'assembla.
Bueno, pues vale.
Bona setmana, Mari Carmen.
Bona setmana, fins al dimarts.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Herrera a COPE Cataluña y Andorra. Estàs informat.
Ja sabeu que durant tota aquesta setmana seguirem presentant aquests espais setmanals, igual que la darrera de la temporada els anem acomiadant, doncs la primera els anem presentant. I mira, és la meva primera presa de contacte amb el Cosme García des de que hem tornat de vacances. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja sé que per demà tens preparada una bona entrevista a Cosmopolita, però, clar, pel nostre horari, pel nostre calendari, havíem de començar primer amb l'espai de barris.
Sí, efectivament, seguirem la temporada i com a director del programa doncs, vas voler confiar, i el director de la casa, que continuessin els barris aquí al nostre programa. Ja hem de recordar que aquest és un espai que va ser premiat per la Federació d'Associacions de Veïns per ser l'únic programa dedicat a la participació ciutadana, festa que vas estar conjuntament amb mi al restaurant La Masia, i ara, doncs, bueno...
Suposo... Bueno, ara hi ha algun altre mitjà que s'ha apuntat al carro, però clar...
Ja està bé, contra més si en parlen...
Fa 20 anys que ho fem, això.
Sí, sí, molt temps, és un dels programes més veterans aquest, i l'entrevista Cosmopolita, penso que són...
Ara, jo, un dia hem de fer com una revisió, i jo crec que algun president d'associació de veïns ja hi era fa 20 anys.
I 30, i 30, sí, sí. Jo penso, la regidora que et porto avui té menys anys que alguns estan al carrer.
Segurament, segurament.
I això vol dir que no deixen la cadira ni per Déu. Faig una mica de cara alemany, no?
Fas cara d'alemany.
Alemany de Lleida, alemany d'Alemany.
Sí, bueno, no sabria què dir-te. Escolta, durant aquesta temporada, els dimarts, tenim l'espai de barris, en aquesta hora, aproximadament a 3:15. Aquest any intentarem obrir-nos al territori, és una tasca que sempre diem que fem que hauríem de fer al principi de la temporada, i després doncs el dia a dia de la temporada t'absorbeix, i no és que no vulguis fer les coses, sinó és que entres en una dinàmica que a vegades doncs, no arribes on volies. Aquest any intentarem doncs, marxar de Lleida, és a dir, hi ha d'altres municipis que també tenen barris, i que també tenen associacions, i que també els hem de conèixer i que els hem de donar veu, i això és el que farem, Cosme, aquest any.
Sí, efectivament, perquè tinc que dir que Mollerussa, Balaguer, Cervera tenen associacions veïnals, i això és important. Per exemple,
bueno, i d'altres municipis que no sabem, que descobrirem.
Efectivament. A més, que aquí, per exemple, la Federació de Lleida està a la CONFAC, que és la confederació que tenen ells, però hi ha altres barris, com per exemple Tàrrega, que és molt actiu. Recorda que havia un que després va ser regidor, que va ser el president d'un moviment veïnal, que sempre s'enviava comunicats, no? Però, bueno, la veritat és que penso que aquesta és una emissora intercomarcal i hem d'estar oberts a tothom. Però la capital té el seu protagonisme, hi ha molts barris, i ara algunes plataformes que també cal saber si tenen sentit o no. Quan hi ha un moviment associatiu, no crec que s'hagi de duplicar, no?
Però, doncs, Cosme, anem a començar aquest primer espai. Avui els barris... Mira, hem anunciat que marxaríem a veure territori, però avui ens quedem a Lleida i ho farem concretament doncs, amb una persona que ha de tenir relació amb les associacions de veïns dels barris i que no fa massa que es va estrenar el càrrec.
Pues sí, efectivament, és la regidora més jove de l'Ajuntament de Lleida. És un departament suficientment complicat, és participació ciutadana i també, a més, també té drets civils i cooperació. Però hi ha una secció molt important a la qual pues, se parla de la transparència, no? Sobretot del tema econòmic i sobretot de fer bé les coses, no? Ella es diu Helena i, bueno, ens acompanya, és l'Helena Ferrer, que està amb nosaltres, i benvinguda i bon migdia.
Què tal? Bon dia a tots i totes. Estic encantadíssima de ser aquí, precisament també com a regidora de barri, perquè com a regidora, perdoneu, de la Paeria, perquè fins ara doncs havia anat a les tertúlies a mode de, bueno, doncs de tertuliana, però no parlant exclusivament de participació ciutadana, i en aquest sentit doncs és un autèntic plaer ser aquí en un espai que ha donat veu als barris, que els ha escoltat, i bueno, que la tasca no ve de fa 2 anys ni de 4, sinó de 20, com el que comentàveu. I simplement fer aquest apunt, això, jo sóc regidora de participació i de lluita contra la corrupció i bé, doncs, com dèiem, és una tasca complexa i bueno, que requereix escoltar a molts agents.
Sí. Ja retaldrà. L'entrevista a Cosmopolita te la farà un altre dia, sabem si eres bona balladora, qui va ser el teu primer
nòvio,
que te dedicaves, perquè m'han dit la més xerraida de tots els 27 regidors és l'Helena.
Avisa-la amb temps que s'ho pugui preparar.
No.
Això del primer nòvio i tot això, ui.
A lo millor ho coneixem i tot, no?
Bueno, és que llegues un mocador.
Anem a parlar una mica de barris, de cases regionals, de tota la teva competència. Com te trobes el departament quan arribes i és el que tu t'esperaves?
Quan arribo em trobo una acollida molt, molt forta per part de tots els tècnics i de les tècniques. El personal que tenim a Paeria és, sincerament, extraordinari. La tasca que fan és de debò que és encomiable i amb el pressupost que tenim, no?, i les capacitats de les persones que hi ha a la regidoria, doncs penso que en aquests 4 anys podem fer coses molt bones. L'estat amb el que m'he trobat és que cal reformular algunes cosetes, també doncs perquè sabis que no han funcionat. Estic parlant, per exemple, dels pressupostos participatius, que segurament doncs en la tertúlia de barris n'haureu parlat, hauran sortit moltes coses i la veritat és que cal reformular-los per donar-los un sentit.
És que alguns no estan encara ni realitzats, està ben pressupostat, ja han passat ja 2 i 3 anys.
Exacte, el que no pot ser és que de les dues edicions que haguem fet, precisament doncs ni tan sols estiguin executats i ja estiguem pensant en una tercera edició. Doncs a veure, primer acabem les coses, fem-les bé, reformulem-ho perquè tingui un sentit. El projecte de ciutat, no?, també és una mica controvertit, perquè potser valdria més la pena que aquest pressupost que es destina al projecte de ciutat, destinar-lo als barris i que tinguessin més dotació pressupostària, i potser en lloc de fer-ho anualment, potser bianualment, no?, perquè no és el mateix poder fer un projecte amb 50.000 que amb 100.000 euros, no? Tot això també us avanço que dependrà una mica de... Doncs ara estem fent l'auditoria de l'Ajuntament per veure els comptes de dalt a baix i caldrà també saber, bueno, amb quin pressupost comptem.
Jo n'he trobat en falta un, el de posar ombres a la passarel·la peatonal.
Exacte, estàs parlant de la passarel·la de Cap Pont.
De Blas Infante, sí.
Ah, sí, exacte.
Aquest està aprovat. Bueno, jo perquè la feina l'he fet en aquest estiu caminant a les 3 de la tarda i de veritat que...
I a la Bordeta se va, abans de fer les festes, sí, in extremis, se va muntar, que ha quedat molt bé, és molt xilau, ha quedat molt maco, però encara queden molts dependents.
Clar, amb això que dèiem de Cap Pont, no?, que ens trobem també, més enllà del possible obstacle que hi ha, doncs potser des d'un punt de vista tècnic, que és que, o sigui, potser fem tot un procés de participació, via pressupost participatiu s'aprova aquest projecte, és el més votat, però tècnicament no és viable.
O sigui, no està ben estudiat.
És a dir, exacte. O les propostes, també ens hem trobat, aquesta seria una opció, però l'altra opció ens trobem amb que doncs, la proposta més votada ve un agrupament, un moviment de veïns, o inclús la pròpia associació de veïns, que ve a posteriori i ens diu que és que no és un projecte que vulguin els veïns i les veïnes. Per tant, clar, aquí hem d'estudiar molt bé perquè hi ha tot un procés que legitime aquesta decisió i com ho tirem endarrere.
I
no?
També hi ha una cosa, ja que parleu d'això, jo he viscut al moment de la votació, no? Qui més força té, més votacions aconsegueix. El president que més se belluga, en canvi hi ha presidents que es dediquen a altres coses, que no poden estar o són gent gran, i veritablement pues tenen un gran projecte.
Exacte.
I això no se'ls pot escoltar perquè no tenen aquesta votació. No?
Exacte.
Per tant, és legal, però no és just.
Estic molt d'acord amb tu, Cosme, i el que no podem fer tampoc és posar a competir entre ells els barris.
Lògic.
Al final
lògic.
El que busquem
és... una mica enfrentament entre ells mateixos, qui és millor i peor. Estan de primera, segunda i tercera categoria.
Bueno, clar, i aquí no... O sigui, sabem que els barris són complexos, que no tenen els mateixos números de persones, de voluntaris, perquè no hem d'oblidar això, que al final el món veïnal, el moviment veïnal i associatiu és un 99% voluntariós. Per tant, això també ho hem de tenir present. I no hi ha els mateixos voluntaris en tots els barris, no es fa la mateixa campanya... Per tant, és com tirar un filet de carn entre vingossos, no?
Bé,
no ho podem fer, això.
Saps que sempre ha anat d'una forma conjunta i mancomunada. Fa molts anys, associacions de veïns, cases regionals, se firmen els convenis conjuntaments, hi ha coses mancomunades, fins i tot hi ha un protocol propi, no?, que quan estan els regidors, coses nacionals, el president de la FAP, presidents de cases regionals, sempre ha hagut un bon enteniment. T'has sentat ja a parlar amb el president de la FAP?
Sí, exacte, amb el Toni Baró ens hi hem trobat un parell de vegades per tal, doncs, de... Ell també, com que és el president de l'associació de Balàfia, exacte, doncs també em va presentar les festes i bueno, la veritat és que jo crec que hi haurà molt bones sinergies perquè anem tots a una i crec que apostem pel moviment veïnal, apostem per la participació ciutadana, apostem també per reconèixer, no?, la importància que tenen les associacions de veïns, però també per donar una visibilitat a tots els agents que són moviments, que són plataformes i que també tenen el seu espai i han de tenir la seva veu.
Parlàvem d'aquest moviment i jo no puc amagar pas de que hi havia un interès propi de la Federació d'Associacions de Cases Regionals, de que quedava molt curt el departament, que penso que és quelcom més que una entitat sociocultural, que són entitats que estan fent promoció de la ciutat, són ambaixadors vius de la comunitat que representen, no? Fins i tot es va dir de passar o a alcaldia, com està en alguns puestos a presidència o vicepresidència, a la pròpia Generalitat, però sembla ser que hi havia un interès propi de molta il·lusió per part, bueno, del vostre departament, de que estiguéssim mancomunats, que estiguéssim junts, i que teniu ganes de col·laborar, i que els convenis pues, siguin estudiats un a un, i que no sigui allò de café para todos.
No, exacte. És a dir, nosaltres tenim molt clar que els criteris d'atorgament, no, de recursos han de ser objectius i això passa doncs, per reformular les bases. Tot això ho farem, evidentment, doncs, tant amb la FAP com també doncs, amb vosaltres, que sou els bueno, qui teniu un paper molt important en l'àmbit també doncs, de dinamitzar tot el que són les cases regionals. No, no entenem que es dugui a terme també un procés sense tenir en compte a tots els agents que hi participen. I en aquest sentit, doncs, la idea és això, és treballar conjuntament, és que puguem arribar a consensos i és treballar de forma amb mà estesa.
Ja que parlem de coses transversals, els propis departaments, bueno, us esteu plantejant que hi ha hagut coses, per exemple, serveis socials tenen estatges que són propis de participació ciutadana. Hi ha altres elements que són de, al millor, de serveis socials i esteu utilitzant vosaltres. Heu estudiat tots els equipaments que teniu a la ciutat i tot el personal que teniu, com està distribuït?
La participació entenem que és un eix transversal d'aquesta acció de govern i, per tant, ha d'estar impregnada en totes les regidories, no? És més, portem... A l'octubre farà 100 dies que estem al govern i el que ja m'ha donat i puc confirmar és que haurem de treballar conjuntament amb urbanisme pel tema, doncs, això dels projectes que dèiem. Haurem de treballar conjuntament amb la regidoria de serveis de drets a les persones, perquè tenen una tasca molt important als barris i la idea, evidentment, doncs, és treballar conjuntament per fer de la participació un eix que impregni tota l'acció i també treballar conjuntament perquè el servei que s'ofereix des de la regidoria de serveis socials sigui un servei que arribi des dels barris i s'impregni en tota la ciutat.
Una cosa i una pregunta. Les pubilles. Tant problemes són les pubilles. Jo et puc anticipar que anirà en contra que es treguin les pubilles. Bueno. Si elles volen, mentre vulguin, haurà pubilles.
Jo et puc anticipar que seràs tu i ser unes quantes persones.
Bastants, bastants.
I el que també et puc anticipar és que el tema de les pubilles des de...
I hereus,
que no en tots els barris hi ha hereus i pubilles.
Perquè no voldran.
Exacte, això és una decisió que és seva. I nosaltres no anirem en contra del que els propis barris decideixin, perquè som del parer que pensa que els barris han d'anar cap a una autogestió i autodecisió. I en aquest sentit doncs, no prohibirem les pubilles als barris, però sí que com a institució, en les festes de maig, doncs el que estem debatent, perquè la notícia el que deia és que ho havia proposat Esquerra. I, doncs...
Estaven estudiant el seu partit,
exacte,
no a l'Ajuntament. El partit és una cosa...
Exacte.
És una cosa, exacte. I els 27 regidors s'ha de lluitar per la ciutat.
Exacte.
A vegades cal deixar els interessos de partit.
Exacte.
Coste, però bueno.
Exacte. I també el comú s'hi sumen a aquest parell. Però som tres, ho heu de tenir present, i aquest és un debat doncs, que precisament estem donant a terme a tres en aquestes setmanes. Jo l'únic que us puc avançar és que això, doncs, donem suport a que es reformuli la figura, no a que ens la carreguem, perquè...
Perfecte.
Perquè, bueno, al final entenem que evidentment és una tradició i contribueix, però les tradicions també s'han d'actualitzar al segle XXI i al 2019.
Perfecte. I acabem amb el Departament de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació. Portes un tema molt delicat, la corrupció. Què és el que tens que fer tu amb aquest tema?
Dins l'àmbit de la lluita contra la corrupció, la idea és que crearem una bústia en la que, doncs, com han dut a terme altres ajuntaments, l'Ajuntament de Barcelona o a Madrid també ho han fet, i és que es puguin denunciar també de forma anònima possibles indicis que tinguem d'actuacions que no s'han dut a terme correctament.
Dona la pista, vamos.
Exacte, allò de, bueno, el fil per on hem de començar a estirar-lo, no? I també, paral·lelament, doncs, si hi ha hagut actuacions que fins ara doncs, no s'han portat a terme correctament i ens estan afectant, doncs també veure l'origen, no? I determinar si es tracta o no de, bueno, d'una possible corruptela o no.
I, per cert, quin és la teua barri? Ets regidora de quin barri?
Sí, jo sóc regidora de la zona d'instituts.
Ah, aquí al cantó.
Sí, exacte.
I per també, sí. Institut Sant Ignasi.
Jo ara mateix he parlat amb l'Associació de Veïns d'Escòcia o Templers i també la d'instituts.
Ah, és encantadora la presidenta.
Sí, exacte.
Bueno, aquesta és la nostra.
És la nostra d'aquí.
La d'Escorxador.
Sí, sí, pues mireu, pues sí, ja hi he parlat amb ells. I...
Per cert, que aquest molt any el prego va fer la Rosa Messalles, molt bé, l'any passat ho vaig fer jo, aquest any ha fet ella, sí. molt bé, meravellosa, funciona àrea municipal, sí. Que sap molt de llibres, però bueno.
I poesia.
I efectivament. Mm. Bueno, la Rosa Messalles és més de la, és la Fabregat, la que sap més de poesia.
Mm-hmm.
I acabem també amb una cosa...
A veure, Cosme, que és la tercera vegada que dius acabem,
Això és tipo polític.
Vinga.
30 segons, d'aquells que diuen, i en un minut o no, 30 segons per dir-li a la ciutadania que estan a barris, a cases regionals i les teves competències que són de participació ciutadana, oferiste amb ells.
Mireu, com em va dir el Toni Baró, la meva tasca és defensar-vos i el meu objectiu principal és poder defensar tant la participació ciutadana com els moviments veïnals, com tot el que impregne, no? Que fer arribar la veu de la ciutadania a la institució i sobretot tenir-vos en compte, escoltar-vos i que tingueu veu i sobretot vot.
Molt bé, doncs fins aquí arribem, ja ho veus, té la participació ciutadana i a sobre té les ambaixades d'Espanya a dins del seu departament, que no és petita cosa. Per tant, quan parlin d'Aragó, Extremadura, Castilla, ella és la responsable, amb permís del president de cada entitat, clar que sí.
Molt bé.
Gràcies, Helena, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí un temps te farà l'entrevista amb Cosmopolita, aquella que compromet una mica, te despullem una mica per dins.
Aquella prepara't.
Aquella me la prepararé.
De totes maneres, Helena, mira, bueno, suposo que, evidentment, tasques a fer en tens, però et deixo marxar una estoneta perquè després tenim la tertúlia dels polítics, a dos quarts de dues.
La invitem a bombons, que tenim bombons avui.
Gràcies, Helena.
Gràcies a vosaltres.
Fins doncs, apa, Cosme. Demà ens escoltem,
Demà saps qui tinc?
Ja sí,
t'anticipo.
Ja sé qui tinc.
Te ho anticipo o no?
Vinga, va.
El jefe. De la ciutat. Qui és el jefe de la ciutat? Helena, va, qui és el jefe de la ciutat?
Ui, el jefe som tots,
Sí, però qui és el que més mane?
El Miquel.
El Miquel Puello. Miquel demà Puello. Estarà el Miquel Puello.
Bueno, el que coneixerem una mica més.
Sí, que a més procedeix de part de família aragonesa.
Molt bé. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs apa, que comencem el nostre segon dia de la temporada, obrint aquesta finestra dels records amb el Joan Bellmunt. Joan, cap on anem avui?
Doncs mira, anirem cap al Solsonès i parlarem de la Creu del Call.
Ah.
No massa coneguda, si no hi passa, si no t'ho expliquen. I què va passar allí? Doncs ara ho expliquem als nostres oïdors. Precisament, l'hostal Pont del Clop era situat en un lloc estratègic. S'hi contaren moltes històries, i una precisament era aquesta. Diu que un home baixava de la parròquia de Timoneda, cap a Solsona, amb la finalitat d'anar al mercat. Feu un cop de coll i pujar al cim de l'Obaga a la serra. L'amo del call, encén aquest indret, que dista 5 hores caminant de casa seva, li va semblar que sentia cantar un gall. Parar, escoltar, i li semblar identificar aquell cant que cada vegada sentia més estrident amb el cant dels galls del seu corral. Sentir cantar els seus galls de tan lluny li va fer mala espina i pensar que quelcom greu devia passar a casa seva. Va girar esquena a mercat i ja hi aniria un altre dia. I va ser un miracle, ja que 50 passes més avall, 50 metres més avall, dins el silenci i la foscor de l'Obaga, l'esperaven els lladres amb intenció de robar-lo i acabar amb ell. Aquells, en veure que els de call no arribava, es van enfurismar i van saquejar totes les cases de la llena, tot dient-se que, com que no havien tingut sort al vindre de molt lluny per fer un robatori, havien d'agafar-ho d'un altre lloc. I cal dir que els del call, que és la casa a la qual ens referim, agraïts, considerant un miracle el que havia passat, van manar de bastir una creu bellíssima i ben treballada, de la qual, si avui hi passeu, encara en podeu admirar la peanya. Tot en senyal de gratitud per haver salvat la vida i la bossa. Quan la gent passava per allí, durant moltes generacions i generacions, anàvem contant aquesta història, una història vella d'un gall que va salvar el seu amo i de la gratitud d'aquest que va fer posar aquesta creu en el lloc que va passar els fets. És la creu del gall. I la dita d'avui ens diu: si aixeques massa el porró, potser aniràs de cantó.
Gràcies, Joan.
Adéu.
És a una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está haciendo hincapié en la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos de cara a un futuro ejecutivo. Así lo está diciendo en la presentación de las 300 medidas con las que pretende atraer a la formación de Pablo Iglesias. Siguiendo ese acto está Ricardo Rodríguez.
Desbordadas las previsiones de aforo, Pedro Sánchez dispara el gasto público con una amplia batería de coartadas sociales y reniega de hipotecas con el separatismo catalán. Arropado por la plana mayor del gobierno y del PSOE, además de numerosos invitados de la sociedad civil, Sánchez ha incidido en el deber de hacer cumplir la voluntad expresada en las urnas y para ello ha dejado recados a Podemos.
No estoy dispuesto a presidir un gobierno si en su acción y desempeño no es útil al interés general. Ese es mi deber como presidente del gobierno. Si no puedo actuar con eficacia para ofrecer la estabilidad que necesita nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra ciudadanía, creo que no merece la pena intentarlo.
Sánchez ha iniciado el reparto de culpas ante una segunda vuelta a las urnas, de ahí que haya verbalizado su apuesta por un gobierno estable.
Continúa la recuperación del precio de la vivienda. El último trimestre ha subido un 8,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Susana Moneo.
Así es, son datos del Colegio de Registradores de España que reflejan la tendencia alcista desde lo peor de la crisis en 2014, cuando quedó en precios mínimos. Esta recuperación se cifra desde entonces en un crecimiento de más del 36%. Estamos en un ciclo alcista, con focos de especial actividad en Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid, seguidas de las provincias mediterráneas, con un comportamiento muy favorable. En el interior, los registradores constatan que el crecimiento no está siendo tan intenso.
Y el abuso de pantallas y el sedentarismo de nuestros niños empieza ya a notarse. Según un estudio, 3 de cada 10 jóvenes tienen sobrepeso o son obesos y no se reacciona para combatirlo. Fernando Ortega.
Los motivos, además de los malos hábitos alimentarios, la falta de ejercicio, un 64% no cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de realizar al menos una hora de ejercicio diario. Lo asegura un estudio presentado hoy por la estrella del baloncesto español, Pau Gasol, que califica la obesidad infantil como la nueva pandemia del siglo XXI.
Ayer cenando con una amiga y con un amigo estuvimos hablando que antes costaba traer a los niños a casa, ¿no? Ahora cuesta sacarlos de casa. Hay tanta oferta tecnológica y audiovisual.
Algo que se explica por el uso excesivo de pantallas. 3 horas al día dedican entre semana a la televisión, ordenador, tablets y móviles, cifra que aumenta a casi 5 horas durante el fin de semana, muy por encima de lo recomendado.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
Pendientes de Reino Unido, el Parlamento reabre hoy sus puertas tras el parón veraniego. Los diputados de la oposición buscan aliados entre los conservadores para bloquear la posibilidad de un Brexit duro. El primer ministro, Boris Johnson, quiere consumar el Brexit el 31 de octubre con o sin acuerdo, aunque la intensa crisis y la presión que llega también desde Bruselas deja la puerta abierta a elecciones anticipadas. La fecha más probable para estos comicios es el 14 de octubre. Aquí en España, la Guardia Civil ha desmantelado la mayor plantación de marihuana en Extremadura. Es la operación Centinela Verde, desarrollada en el pueblo de Alcuéscar. Han sido aprehendidas cerca de 22.000 plantas de marihuana y 10 detenidos por tráfico de drogas. Es un ciudadano español y 9 de nacionalidad albanesa. Y en Cataluña, a 8 días de la diada, el PSC ha confirmado que no estará en el acto institucional que organizan de forma conjunta el Parlament y el Gobierno catalán. Ciudadanos y PP hace años que no acuden, los socialistas se desmarcan ahora porque el acto está dedicado a los presos y exiliados, una reivindicación exclusivamente independentista.
Y en los deportes, Corrochano, España prepara el partido ante Rumanía.
El jueves España va a jugar su quinto partido de clasificación para la Eurocopa. Jugamos en Rumanía, lo preparamos en Las Rozas. Noticias de España, Ciudad del Fútbol, Alberto Marcos.
Ha terminado ya el entrenamiento de la selección española aquí en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Un entrenamiento que han completado con normalidad los 23 jugadores. En unos minutos ahora va a hablar el seleccionador Robert Moreno en su primera rueda de prensa después de que tuviera que cancelar la del pasado viernes. Y además, 8 jugadores han pasado control antidoping.
El jueves en Rumanía, el domingo España juega en Gijón contra las Islas Feroe. Vuelta a España, contra reloj con final en Po. De 36 kilómetros, Nairo Quintana es el líder, le saca 6 segundos a Roglic. Y en tenis recordamos, Nadal ganó a Zilic, va a jugar en cuartos de final el miércoles contra el argentino Schwarzman. Andújar perdió con Monfils.
Gracias, Corrochano. Faustino, Catarina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais hasta Valencia. Allí la comunidad de católicos chinos cuenta con una parroquia personal en la que se ofician misas en su lengua, se imparte formación religiosa y se envían meditaciones por WhatsApp.
Así es una nueva parroquia personal creada para atender a la comunidad china bajo la advocación de Nuestra Señora de Sesán, que tiene su sede en el templo de Santa María Goretti de la capital del Turia. Desde allí, el sacerdote Esteban Liu, además de la misa de los domingos o los demás actos litúrgicos, organiza encuentros para leer y reflexionar sobre los textos bíblicos y envía cada día por WhatsApp un comentario en chino sobre el evangelio de cada día para que sirva a la meditación de más de un centenar de feligreses. Además de esa formación, el padre Liu está convencido del siguiente paso de esta parroquia personal, que será la evangelización en la calle para llevar la fe a personas desconocidas. Es una parroquia viva y comprometida, en este caso con acento chino.
Te escucharemos, Faustino. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Lleida.
Estás informado.
Sis minuts per sobre de la una, sóc el Ricard Álvarez, sintonitzes Cope Lleida i segurament ho fas des d'algun de les nostres freqüències, alguna de les nostres freqüències, tant des de la Seu d'Urgell, Balaguer o Lleida, o ens pots escoltar des de les aplicacions que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil per tots, eh? Busques Lleida a dins de l'aplicació i ens escoltaràs igualment, o a través de la web cope.es/Lleida. 22 graus amb sol ara mateix a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de gastronomia, com tots els dimarts, la temporada passada. Aquesta també. Avui estarà amb nosaltres la persona que ens va acompanyar en els darrers dos programes de la temporada passada, el Felip Urbano, sommelier. Amb ell parlarem de gastronomia, també parlarem de vins. I a partir de 2:15 i fins a les 2, la tertúlia dels polítics, que està doncs ben enquadrada els dimarts, torna. Et recordo que tens un número de WhatsApp, el 664-526-180, perquè ens envies els comentaris, envies nota de veu, que això és fàcil, apreta un botonet, per qualsevol cosa, per qualsevol comentari, però, a més, si hi ha algun tema que dius, escolta, la tertúlia dels polítics, per exemple, d'avui dimarts, vull que m'agradaria que es parlés d'aquest tema, doncs ja ho saps, m'envies nota de veu i ho traiem sobre la taula. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat o clar a la província de Lleida i seguirem així durant les properes hores d'aquest dimarts. És una jornada de molta estabilitat, de pujada de temperatures al terç nord i sense canvis a la resta de la província. 31 graus a Balaguer, 30 a Lleida i a la Seu d'Urgell, també a Tàrrega, i 26 a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix i segreixi fins al final del dia. Per demà dimecres tindrem el cel poc ennuvolat o clar de nou a tota la província de Lleida, però a última hora del dia creixeran núvols a la Vall d'Aran. Les temperatures patiran pocs canvis o pujaran en alguns punts. 33 graus de màxima tindrem a Lleida i a Balaguer, 32 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. El vent bufarà de direcció variable fluix amb brises durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de xifres, però d'aquelles xifres en les que no hem de perdre mai de vista que darrere hi ha persones, persones i segurament famílies. L'atur ha pujat en 505 persones a l'agost a Lleida i la xifra de desocupats se situa en 17.765 persones en comparació amb el 2018.
curiosament, a Lleida, la desocupació ha caigut un 3,8%. Dic curiosament perquè, doncs, el conjunt de l'Estat ha estat una xifra dolenta. És la pitjor xifra dels darrers 10 anys. I, curiosament, a Lleida, doncs, s'ha millorat. Tot i això, 505 persones s'han quedat sense feina. Per tant, són xifres, parlem de 17.765 persones, extremadament altes encara. Amb successos, a la xarxa viària lleidatana, va morir ahir el conductor d'un cotxe en xocar amb una furgoneta a la A2, al seu pas per Lleida. L'home va quedar ferit crític i va morir hores després a l'Hospital Arnau de Vilanova. Detingut un veí a Lleida per donar un cop de puny a la cara i amenaçar de mort la seva exparella. Notícies d'aquestes que s'haurien de començar a erradicar, doncs no hi ha manera.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Encara en plana judicial, presó sense fiança per a dos detinguts a Lleida acusats d'abusar sexualment d'una noia, robar-los a ella i a dos nois més que els acompanyaven. I també la jutgessa deixa en llibertat a la mare del nadó, que hauria rebut maltractaments a Lleida. Se sospita que l'autor seria només el pare, mentre que el petit continua, per desgràcia, en estat molt greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Detingut un veí de Rosselló per simular que li havien robat el camió. Els Mossos d'Esquadra van descobrir que 15 dies abans de denunciar aquest robatori l'havia venut de manera fraudulenta a Romania. I notícia d'ahir, però que ampliem avui, l'alcalde de Lleida ha instat a la Generalitat a liderar la defensa dels drets energètics dels més vulnerables. L'alcalde de Lleida, el que ha dit és que la Generalitat ha de liderar políticament i jurídicament la defensa dels drets energètics de la ciutadania més vulnerables del país i fer de paraigua en la negociació amb les grans companyies elèctriques. Ho ha fet en relació a la reclamació d'Endesa del pagament del deute de gairebé 1,5 milions d'euros per part de 1.261 famílies vulnerables a Lleida i en què s'advertia d'una possible suspensió del subministrament. Pueyo ha remarcat que no s'acceptarà cap xantatge ni tampoc l'amenaça de privar d'un dret bàsic com la llum i el gas a aquestes famílies. Des de la paeria es va rebre el burofax d'Endesa l'1 d'agost i que no hi ha hagut cap contacte amb la companyia i que ara l'alcalde ha demanat la condonació del deute, així com la resta d'ajuntaments afectats també demana que ho facin. Abans de parlar d'esports, encara direm que la paeria crearà un grup de treball amb els empresaris per millorar el polígon industrial El Segre. Els representants dels propietaris del polígon s'han reunit amb el paer en cap i el tinent d'alcalde d'Urbanisme, a qui han plantejat el seu estat deficitari. Però molt. El polígon del Segre, no sé si és, a veure, no és un lloc per anar-hi a passejar, però no sé si heu passat. Anava a dir, si heu passejat darrerament, és una manera de parlar, si heu passat. És lamentable l'estat en el que es troba el polígon industrial del Segre. Per cert, com a curiositat, el poble Pallarès de Tavascan donarà nom al primer vehicle totalment elèctric de la marca Cupra, que és de la companyia Seat, serà el Cupra Tavascan. I ha caigut la il·lusió de guanyar la loteria. De fet, un 7,8% és el percentatge en el que ha caigut la despesa dels lleidatans en els sortejos i apostes, que va ser de més de 134 milions d'euros l'any passat, que no està gens malament. Fem una pausa i seguim al migdia de Lleida.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te has despedido del chiringuito de la playa con lágrimas en los ojos, pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás vestidos Woman El Corte Inglés por 69,99 euros, portadocumentos de El Potro por 39, o zapatos de Salón Fórmula Joven por solo 29,99. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa. Tú decides.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Sabes que el agua corriente puede contener plomo, pesticidas, hongos o restos de medicamentos? Conoce tu calidad de agua y cómo mejorarla en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs d'aquí uns minuts arribarem a dos quarts de dues d'aquest dimarts. Després d'estar ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida, sóc el Ricard Álvarez. Recorda'ns, escoltes a COPE Lleida des de les 12 i 20 fins a les 2. I estem en aquesta primera setmana de programació. Ja saps que la darrera setmana el que fem és anar acomiadant espais i en la primera, evidentment, anar fent les presentacions i donant la benvinguda a espais. Els dimarts, durant la temporada passada, vam estar parlant al migdia a COPE doncs de temes gastronòmics. De fet, vam conèixer uns quants chefs, cuiners de diferents restaurants, tant de Lleida com de Reus, i vam conèixer doncs les seves històries, però sobretot la seva cuina, els gustos, plats, com es preparen les coses, els truquets. Bé, aquest any pretenc seguir aquesta línia, és a dir, que els dimarts, sobre en aquesta hora, ja sabeu que és igual l'hora que ho posem, és mala hora per parlar de menjar, ho dic perquè tots tenim gana en aquesta hora, però mira, ho hem de fer en aquesta hora. Seguirem parlant de gastronomia, però és una sorpresa que us guardo per les properes setmanes. Mentre, deixeu-me que doni la benvinguda al Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard. Com va tot?
El Felip Urbano, si recordeu, bueno, és amb qui vam tancar la temporada fa 6 setmanes, és que sembla que parlem
molt
de fa
poquet,
molt temps.
Molt poquet.
Fa 6 setmanes, el Felip treballava en una botiga de delicatessen, per entendre'ns, i de vins, sobretot, i va estar aquí amb nosaltres parlant de vins i parlant d'aigües.
D'aigües, sí, sí.
Escolta, algun missatge hem rebut amb el tema de les aigües? De
no, i jo també, eh?
Que no sabia que darrere d'una ampolla amb aigua mineral, normal, dic entre cometes, hi havia...
Doncs, aquella labor social tan xula,
aquella
no?
Aquella labor Exacte. Social, hi havia molta gent que ho va descobrir amb aquell programa que vam fer. I, escolta, la veritat és que és tan maco que la gent ho descobreixi. Us dono el número de WhatsApp, bueno, us el recordo, 664-526-180, perquè doncs, pugueu enviar notes de veu per qualsevol cosa, curiositat, preguntes. Escolta, és que jo li vull preguntar al Felip una cosa. Doncs preguntes, el que vulgueu, 664-526-180. El Felip és entès en vins, hores d'ara és el sommelier d'un conegudíssim històric restaurant de la ciutat de Lleida, com és el Sheyton, i amb ell, doncs, evidentment, parlarem de vins. Però abans, deixa'm que et pregunti com ha anat l'estiu.
Ah, pues sona molt bé, la veritat que molt bé.
Ràpid i curt.
Costa Brava, l'escala, descans, sol, molt bé, la veritat que molt bé.
Molt bé. Escolta, una consulta. Tu quan estàs de vacances i te'n vas a un restaurant, quan demanes vins... I entén la gent que serveix vins o no?
Sí, normalment sí, eh?
Sí?
Sí. El que passa és que jo hem de ser recomanar, sempre.
Sí? Si tu allà on vas proves?
Sí, no tinc cap problema. És el millor, eh?
Quins has provat avui, aquest estiu? O n'has descobert algun?
Bueno, el que t'ha estat allà, estan a la Déu Empordà, pues, han sigut vins de l'Empordà, eh? Sí, home, jo si estic en zona de vins com és allà a l'escala, pues, vins de l'Empordà.
I què tal?
Molt bé. Sí? L'ha hidrat molt bé. I si no, pues, sempre queda tinto con gaseosa, que això no falla mai, eh? Això no falla mai.
Molt bé, doncs, en aquesta nova etapa com a sommelier, evidentment és un món que t'apassiona, el tema dels vins, com ja ens vas explicar. Deixeu-me que comparteixi una història, i és que aquest estiu, gràcies a la gestió del Felip, vam coincidir al Food Festival de Clos Pons, que era la primera edició. Com a Food Festival,
sí,
i així,
va ser la primera.
Era la primera. Van organitzar una moguda interessant
superxula,
a les, a les bodegues.
Al celler.
Va estar interessant. Hi havia uns food trucks oferint menjar, animació, i evidentment doncs vam tastar vins, vam conèixer també l'Eduard Pons.
A l'Edu.
I hi ha molta gent del seu equip, que suposo que també els veurem els escoltarem ben aviat a través dels nostres programes. Però vam poder tastar vins força bons, eh? Jo és que no em quedo amb els noms, però vaig tastar un cava rosat, potser?
Flox.
Que m'agrada moltíssim.
El Flox. Flox es diu. El cava que fan... La vinificació es fa sense adornir, per això es fica cava. Però és de Clos Pons.
Molt bé. Felip, escolta, anem a parlar del Shayton. Ha obert portes des del mes de maig.
Principis de maig.
Totalment posat al dia. Si havíeu estat al Shayton i torneu a entrar, direu, ah, vale, sí, és el Shayton.
Sí, el que s'ha fet és restaurar completament el que dèiem abans, imagina semejante, de lo que era el Shayton de fa 30 anys. Vull dir, està igual.
Molt bé. Evidentment, escolta, jo ho dic amb permís dels propietaris, però suposo que no em corregiran. Si passeu pel Shayton i voleu entrar a donar un cop d'ull, no us diran que no.
Cap problema.
No us diran que no.
Cap problema.
Es pot entrar, fins i tot pots demanar la carta i dir, escolta, a veure, què... Perquè, clar, ha tornat a obrir el Shayton, però aquí hi ha la sala de màquines.
Sí, bueno, tenim... Perquè la gent entengui, perquè clar, el Shayton sempre ha sigut l'estandard, o el que tu deies abans, l'icono de la restauració a Lleida, no? Tenim tres ambients, per dir-ho d'una manera. Barra, que serà l'entrada, on pots demanar tapes elaborades, amb la carta de vins, si vols, el salón comedor, o el menjador, per dir-ho d'una manera, on el que tenim és una carta i oferint tres menús degustacions, que poden ser menú maridatge amb vins, i després tenim pues, dos salons per fer eventos, que farem cates, farem degustacions, sopars d'empresa, un dinar familiar, si vols, un aniversari, tot això és el que podem oferir al Shayton, però vull dir que el que vulgui passar, que demani per la Sílvia, o per en David o per l'Ismael, que és el metre, i que no hi ha cap problema. Han demanat si volen veure la carta, si volen veure el local com està, fer una copa de cava a la barra, no hi ha cap problema.
Et deia, aquí hi ha la sala de màquines, quan dic sala de màquines em refereixo a la sala de màquines d'un restaurant, és
a
la cuina. Qui tenim a la cuina?
Home, tenim uns dels xefs més reconeguts que tenim a Lleida, que és en David Molina.
David Molina, que és el qui ha desenvolupat la carta.
Exacte.
I aquests menús de degustació.
Exacte.
Que n'hi ha tres de diferents, que a més es poden acompanyar, com deies, amb maridatge de vins.
Tenim tres. Hi ha un que es diu menú clàssic, menú Shayton i menú festival. Vale, llavors, clar, aquí són 5 plats i un postre, 8 i 2 postres, o 10 i 2 postres.
Clar, tant el de... O no, qualsevol dels tres, si triem a més el maridatge...
Amb vins.
És un vi per cada plat.
Sí, exacte. Sí. És un vi diferent amb cada plat.
Bueno, anava a dir, ja n'hi ha tants, sí, no?
Sí, home, sí. tenim una molt bona carta de vins. Que ara que ho dius, jo estic molt content i bueno, molt feliç de treballar amb el Shayton, evidentment, però per tenir una carta de vins, que quan obres la carta de vins, fica vins negres, el primer que fica és Llocoses del Segre. Llavors, que, si ens recordem l'últim programa que vam fer, abans de l'estiu, que hem de ser pro Coses del Segre, pro Lleida, això és supermaco de treballar amb això, perquè estem aquí, jo crec que si anem fora, pues, bueno, si anem a Burgos i a Ribera del Duero és perfecte perquè estem a Burgos, però estan a Lleida i ho vam parlar l'últim programa, 7 subzones, 38 o 39 celles que ja tenim, hosti, hem de treballar una carta de Coses del Segre, i evidentment després és la resta és Catalunya i tenim Ribera del Duero, tenim Rioja, tenim Toro, tenim Bierzo, vull dir, tenim la resta d'ADOs. Però és molt agraït treballar amb l'ADO que tenim aquí, que és Coses del Segre.
Escolta, ara què dius? Burgos, per exemple, eh? Burgos, per exemple, si demà en un restaurant a Burgos, igual no ho tenen, però ho podem demanar. Escolta, teniu DO Costes del Segre?
Bueno, serà difícil, eh?
Serà difícil, però també fem nom.
Sí, no, sí,
demanar-ho.
Sí, no, sí, sí. Home, s'haurà de demanar, però que serà
difícil.
¿Tienen
vinos denominació d'origen Costes del Segre de Lleida? No, bueno, pues se lo recomiendo. ¿Qué tenéis, no? Bueno,
però això és el que té la diferència. Aquí tenim DO Costes del Segre, evidentment. Jo sóc pro DO Costes del Segre, però si alguna persona, algun client demana DO Ribera del Duero, tenim Ribera del Duero, no hi ha cap problema.
Escolta, tu que hi entens, a Costes del Segre, com deies, a més, tenim un... tenim aquestes 7 subzones que donen unes característiques diferents dins de la mateixa DO. Suposo que tenim vins que potser no són coneguts, però que a nivell de qualitat poden parlar de tu a tu amb molts altres que els hi donem una qualitat ja preestablerta.
Sí, bueno, ara que hem parlat abans de Clos Pons, bueno, estan al nivell de qualsevol vi de Rioja. I si parlem ja d'una miqueta més l'elaboració per al celler, que seria Castell d'Encús, d'en Raül Bobet, això és nivell top, a nivell mundial. Uh-huh. Nivell mundial, en sèrio, nivell mundial. O sigui, que no sé què passa, que ho vam parlar a l'últim programa també, que no tenim molta... una pressió molt gran a el que fem aquí a Lleida. I ojo, tots els cellers que tenim, eh?
Parlarem, evidentment, tornarem a convidar el Tomàs Cusiner, que ara ja és el president de la DO Costes del Segre, i intentarem també fer una activitat on anar a conèixer els diferents cellers. Has parlat de fins a 38.
38-39, ja, sí.
Sí, cellers amb aquesta DO Costes del Segre. Doncs darrere de cada celler hi ha una història.
Sempre.
I normalment hi ha una família.
Clar, és que el bo d'això que són persones... Lo que expressa aquella família és el que hi ha dintre aquella botella.
Felip, escolta, amb 4 minuts que ens queden, no et deixo marxar sense que em parlis d'un parell de vins que avui diguis, mira, vull parlar d'aquests dos que he servit darrerament o que m'han agradat o que...
Bueno, el Seiton, sí, home. Sí,
pues
sí.
Vinga, parla'm de dos. Un blanc i un negre.
Si parlem de blanc, podem parlar de Clos Pons, de Sisquella, el... El tema important d'aquest vi és que una de les varietats que hi ha dintre d'aquest cupatge, que jo, bueno, convido la gent que passi per el Seiton a tastar-lo, és el Albariño, que és una varietat de raïm que la gent té una miqueta com si fos de Galícia, uh-huh. que ho és, de les Ries Baixes, però aquí tenim la sort que dintre d'alguna zona que tenim de les 7, pues es fa un molt bon Albariño, uh-huh. ¿vale? I l'altre, amb negre...
I, a veure, el blanc aquest, amb què el Sisquella has dit?
Sisquella.
Amb què el podem maridar?
Pues mira, amb un arròs seria perfecte.
Amb un arròs?
Amb un arròs seria perfecte.
Això aquestes hores, és que jo ho sé.
Bueno,
és que
però
no és que
m'has preguntat tu, eh?
Sí, ho sé.
Però no et preocupis, jo que al pròxim programa ja li al David que ens faci un tàper i farem aquí una miqueta de maridatge.
Okay, mira, no diré que no.
Sí.
Si amb un arròs...
Sí, perfecte. Un perlinet també quedaria molt bé. Vale,
curiós,
eh? Sí, per el tipus de vi.
Jo perquè jo sóc més de blancs que de negres, per entendre'ns, eh? I potser aquest mite que hi ha que el blanc només és amb peix i el negre només amb carn...
Bueno, això s'ha de trencar, eh? Això ja és el típico tópico fora. Hi ha blancs que amb una carn també serà perfecta. El Sisquella, no sé, podríem fer...
No, sí, ja amb el que m'has dit ja...
Sí, no?
O sigui, amb un arròs o amb un pernil, escolta, jo ja et signo, eh? I el negre?
Com hem parlat també del Castell d'Encús, del Raül, pues, aquests dies ha sortit molt el Talar, que és un Sirà 100%, que són vins d'alçada. Això també recomano que si algú ha anat a visitar el celler, el Castell d'Encús, que és al Pallars, és una ciutat molt xula, sobretot a l'hivern, que està tot nevat, és guapíssim.
Curiós, perquè és el que dèiem, estem parlant de la DO Costes del Segre i tenim aquestes diferències. Evidentment, és que ha de tenir un gust diferent per força.
Clar, hem parlat, mira, de Clos Pons, que està a les Garrigues, sí. I de Castell d'Encús, que està al Pallars. Vull dir,
és que la meteorologia i la climatologia que tenen és totalment diferent.
Totalment diferent.
Fins i tot la terra, segurament.
Tot, totalment diferent.
Clar, són varietats diferents, gustos diferents, tot diferent, tot i matisos diferents. Amb què el maridaries, aquest?
Això amb una bona carn. Sí, seria perfecte.
Sí?
Amb un dels meus maridatges que tenim, el Seiton.
Uh-huh.
Això és espectacular, ja.
Molt bé. Molt bé, doncs hem parlat de vins, hem parlat de menjars. Mira, jo ho sento, no ho puc evitar, ja ho sé, és l'hora, però hem de parlar d'això.
El tàper te'l portaré, eh?
Vale. Fa molts anys, ja, que intento que algú porti...
No, pues mira. Queda apuntat, queda apuntat.
Molt bé. Escolta, anem a recordar el Sheraton. Esteu al carrer Prat de la Riba. Ara no recordo el número, però estan on estan sempre, eh? Per tant, no s'han mogut de lloc, pràcticament davant de la Guàrdia Urbana, per entendre'ns.
Està al mateix posto de tota la vida.
Allí estan. Si ja hi podeu anar, però estan oberts des del mes de maig, i quan demaneu vins, ho fareu al Felip Urbano. O sigui que porta barba. Porta bigot i barba, li pregunto, escolta, tu ets el de la ràdio? Doncs és aquest, Felip Urbano. Escolta, Felip, que ha estat un plaer.
Igualment.
De cara a les properes setmanes, jo crec que engegarem un espai gastronòmic força interessant.
Sí, hi ha sorpreses.
Però per obrir boca, doncs avui hem fet aquesta, ens hem posat al dia i hem parlat d'aquests vins i d'aquests maridatges. Felip, una abraçada, gràcies.
Igualment, Ricard, moltes gràcies, que vagi molt bé.
L'Ajuntament de Lleida informa a convocatòria oberta dels Premis Baula que fomenten la participació i reconeixement de la tasca de les entitats ciutadanes. Es poden presentar propostes a tres categories: a la millor entitat cívica, a la millor activitat participativa i a la trajectòria personal en l'àmbit de la participació. El termini s'acaba el 30 de setembre. Més informació sobre la 12a edició dels Premis Baula de Lleida al web participació.paeria.cat. Has perdut les claus? Te les has deixat dins? S'ha trencat el pany?
Truca a Serralleria Catalana.
Experts en obertures, reparacions i actualitzacions de panys amb les proteccions més avançades com anti-bumping.
Són especialistes en venda i reparació de caixes fortes.
I per a comunitats i administradors de finques, reparacions de portes i canvi de bústies.
Serralleria Catalana, nova adreça a Roger de Llúria 32, davant de la passarel·la de l'estació.
Telèfon 605-277-900 o a serralleriacatalana.com.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
¿Sabes que cada día podríamos llenar 1000 piscinas olímpicas de plástico solo con las botellas de agua que consumimos en España? Conoce tu consumo de agua y su impacto en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Francisco es peregrino de paz en África. Y 13 acompaña al pontífice en su misión en Mozambique, Madagascar y Mauricio. 6 días en los que el canal se vuelca para ofrecer a sus espectadores todos los detalles de un viaje histórico en el que Francisco vuelve a centrar el foco en las periferias del mundo. Programación especial, viaje del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y Mauricio. 13. Creciendo juntos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
El 5 de septiembre es el Día Mundial del Mieloma Múltiple, un cáncer raro de la sangre que afecta alrededor de 12.000 personas en España. Por eso, el programa de la tarde en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro visitará las oficinas de Celgene, una compañía biofarmacéutica a la vanguardia en la investigación del mieloma múltiple. Recuerda, el 5 de septiembre, la tarde en COPE, en las oficinas de Celgene. No te lo pierdas.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España, a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
COPE Lleida.
Estás informado.
Doncs amb 24 graus a la ciutat de Lleida i 3 minuts i mig per sobre de dos quarts de dues d'aquest dimarts 3 de setembre del 2019, nosaltres iniciem el camí que ens durà cap a les dues, i igual que la temporada anterior i la d'abans, i l'altra, i l'altra, i l'altra, no els hem volgut moure, perquè al final les persones som gens de costums, i vam dir, no, els dimarts és la tertúlia dels polítics. I comencem avui, aquesta nova temporada, amb la tertúlia dels polítics. Estem ben acompanyats. Bueno, hem tingut dos persones que no han pogut venir. Hi ha una reunió a l'Ajuntament i, per tant, doncs, no podem venir, però vaja, que estem ben acompanyats. Avui està amb nosaltres, per part del PSC, amb la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
De Junts per Catalunya, Lleida, està amb nosaltres el David Melé. David, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Per part de Ciutadans, Ángeles Rives. Ángeles, què tal? Bon dia.
Muy bien, muy buenos días.
I per part del Partit Popular, la Marisa Chandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
En fi, escolta, abans d'entrar en temes, com que és la primera i com que és la primera setmana de setembre, pues us preguntaré allò que no us han preguntat mai, què tal l'estiu, ha fet calor l'estiu, se us ha fet curt l'estiu, aquestes coses, que suposo que és un denominador comú.
Bueno, l'estiu... Jo personalment és la primera vegada durant molts anys que he pogut fer vacances a l'agost perquè la feina no m'ho permetia. Per tant, jo aquest estiu estic encantadíssima de la vida. Veus? A més, vaig arribar divendres, que han set unes vacances fantàstiques.
Sí, tu estàs recent aterrada.
Recent aterrada, sí, sí.
I què tal, com vas?
Bueno, vaig desubicada, no? Però a més perquè, clar, perquè vinc de fer unes vacances diferents, llavors allò de dir, en sèrio, no? Quan tornes d'aquelles vacances que te fas un replantejament i dius, en sèrio, ho han fet bé, això, no? Perquè vens de llocs on la importància és d'unes altres coses que els hi donem aquí, i llavors quan arribes aquí una altra vegada te fas plantejaments aquells, vaig de vestir així, vaig de no sé què, bueno...
Perquè costa molts diners, però jo crec que el viatjar és molt sa, eh?
Bueno, de fet, diuen...
Ara, culturalment parlant i per relativitzar coses, eh?
Ara diuen que la felicitat no la dona ni un fill, ni escriure un llibre, ni plantar un arbre, sinó que la felicitat realment està al viatjar, no? Ojalà tots poguéssim fer viatges aquests increïbles.
Però ho dic en sèrio, suposo que qualsevol persona de la taula estarà d'acord amb mi, no d'aquest estiu, sinó de qualsevol moment de la vida, i a vegades que estem, perdoneu-me l'expressió, enfrascats en una cosa concreta d'aquí, de l'Ajuntament o de la ciutat, pel que siguis de viatjar a l'estranger, estàs una setmana només i quan tornes dius, caram, tinc una altra visió d'això.
Bueno, sí, relativizas todo, evidentemente. La verdad es que... Y aunque no te vayas al extranjero, ¿eh?
Sí,
te
sí,
muevas, porque
correcte,
yo tampoco me he ido muy lejos, he tenido que cambiar de planes a mitad de las vacaciones. Bueno, yo he tenido un drama felino en casa, en fin.
¿Felino?
Sí, sí, estas cosas que pasan, que tienes animaletes y el mío, tengo uno que ya está muy, muy mayor, pobrete, y nos ha pegado un susto de esos guapos. Pero al final sí que me pude escapar. Yo aterricé aquí el domingo, o sea que aún estoy peor que tú. Y nada, yo estuve 4 días. Estuve en la inauguración de, supongo lo habréis leído por ahí, del parque este de Toledo, del Puy de Fou. Un aspecto... ¿Nadie sabe lo que es?
No, yo no.
No, yo voy a decir, sí.
Bien, pues eso.
Yo no.
Estuve viéndolo allí, la verdad es que está bonito, está muy bien.
No, pero ahora lo tienes que explicar.
Pues es que a mí se me quedó pendiente el año pasado, en verano, en agosto, yo me había planificado también las vacaciones en Francia, pero justo cuando tenía que visitar el parque, el original, el Puy de Fou, en Francia, el señor Ross decidió que dejaba de ser alcalde y que se iba y tal, y entonces tuve que volver y se me quedaron las ganitas. Y resulta que en 8 meses y medio los señores del Puy de Fou francés han construido el principio de lo que será el parque a imitación del que tienen en Francia, aquí en España, en Toledo. Entonces es una recreación de la ciudad de Toledo, han hecho una especie de lago artificial. No os voy a hacer spoilers porque el espectáculo, la verdad es que vale la pena
verlo.
Vale,
no, ya sé el que es, me han parlat aquest estiu, ara que m'ho dius, sí, pues ara que ho expliques, sí.
Y la verdad es que...
Que esto es un proyecto...
Es un proyecto a muy largo
medio
plazo,
sí, sí, sí.
Se espera que esté finalizado el parque... Joder, el señor de Villiers me va a tener que pagar por la propaganda. Espera que esté acabado en 2021, va por fases y ahora mismo solamente está la fase en la que se hace el espectáculo nocturno. Y la verdad es que está muy bien, vale la pena. Y aunque no se vaya allí, Toledo siempre vale la pena. Toledo es fabulosa. Ahora te puedo asegurar que ha hecho un calor de morirse. De morirse. Y nos quejamos que esta ciudad tiene poco verde. Pues anda, que Toledo.
No, es que calor, yo creo que no ha hecho mucho aquest estiu, ¿eh?
Marisa, no, no, tu et deixo pel final perquè, David, tu et deixo pel final perquè et preguntaré on has passat les vacances.
Per l'hora.
Volava dir, eh?
No, per res. Marisa, tu has passat calor o no?
Sí,
o tu has sabut muntar això?
No, jo he passat calor.
Ha fet molta calor aquest estiu, eh? Jo no sé si és personal o què, però...
Sí, però bueno, jo crec que havia passat més calor altres estius. Sí. I res, jo he estat a prop de Lleida i ja fa dies que estic aquí. I el que comenteu de viatjar, jo crec que és fabulós, no? Sortir fora i desconnectar. I a veure, jo ho poso una mica com... També ho comparo amb el tema del fet d'estudiar fora, no? Jo amb els meus fills, com que els tres grans estudien els tres fora, penso que va molt bé, perquè te'n dones compte de que aquí a Lleida no s'acaba el món, de que fora hi ha moltes oportunitats i realment doncs val la pena marxar de Lleida, ja sigui per anar a estudiar o per desconnectar unes vacances, no? Però... Ojalá tothom pogués fer-ho.
Aprovechemos para reivindicar lo contrario, que todo el mundo quiera venir aquí a estudiar y pasar unos días de vacaciones.
También. David Mele, no, t'havia deixat pel final volent, perquè clar, tu com que ets l'abanderat de l'Horta, i a l'Horta hi ha com el microclima i tal, doncs escolta, suposo que no tanta calor. Eh?
Has vist com riuen les meves companyes,
sí, no?
No,
però és veritat.
No, però jo des del 10 d'agost que estic vigilant la ciutat, perquè estàveu tots de vacances...
Vale. Que a los actos íbamos igual.
No, broma,
pero... Además hemos coincidido.
Exacto. Pero sí que he tingut la sort de fer viatges, he estat a l'estranger, he anat a l'aventura amb la família, que ha sigut una experiència meravellosa amb les nenes. D'un dia per l'altre decidir, demà marxem a França.
Està bé, això,
D'un dia per l'altre a l'aventura i sense dades al mòbil, que ja us ho prometo que avui en dia... us ho prometo que l'experiència més xula és aquesta. Les nenes 11 hores al cotxe sense dades, és brutal. Però jo, hem fet família, hem fet amics, hem fet la festa major del poble, ho hem fet tot.
A França, m'has dit?
Eh?
A França.
No, a França hem fet el viatge, però primer la festa major del poble i soc de la
no,
França.
No, t'ho dic perquè saps que ara el roaming a França no té increment de preu, eh?
No, però és el fet de que quan marxes...
O sigui, ho has fet volent, que no
claro,
tinguessin dades.
D'un dia per l'altre, la veritat és que et dona temps d'agafar quatre coses. Vale, vull dir, hi ha tres dones a casa, vull dir, has d'anar molt ràpid. Però sí que és veritat, ja us volia aprofitar, perquè ja que esteu aquí i que heu estat tots i que sou unes persones cultes, per què és tan cara l'aigua a França?
¿Por qué es tan cara el agua? Pues bueno, hombre, yo te puedo hablar del ejemplo de París.
No, pero...
¿Es muy cara el agua a França?
Sinceramente, me voy a quedar... No, parat, porque ya había
estado... No me he fijado mai.
Però, de veritat, eh? La propera excursió que fem a l'aventura, les garrafes d'aigua aniran al cotxe directament. Però sí, és una de les reflexions. A veure, també s'ha de dir que han fet tota la costa azul, però amb vehicle, eh? Vull dir que han fet més que parades concretes, això, però la sensació, a part de passar-nos molt bé, és el fet dels preus de l'aigua i de l'alcohol, ja ho dones per suposat, però de l'aigua és un fet de dir... I això t'assenyà a valorar les coses que tenim. També és veritat que la zona que hem vist és preciosa, vale? Però també hem pogut estar, he estat a València a través amb les nenes, amb un campionat d'Espanya de gimnàstica. Avui he tingut la sort de veure coses molt... O sigui, viatges curts, però la veritat és que hem disfrutat moltíssim. I com deia abans, aquesta perspectiva te dona per aprendre de lo que tenen les altres ciutats i de quina manera ho pots fer aquí a Lleida. Vull dir, perquè al final tots volem una Lleida. També aprofitant això, quan he estat per Lleida, he anat a veure coses que no sabia ni que existien a Lleida, que sembla mentira que en 45 anys encara puguis trobar raconets a la ciutat que no coneixem. I la veritat te dona aquest... I pujar a dalt al campanar i trobar gent...
Això és típic.
I gent a dalt del campanar, gent a dalt allà baix, pujant i baixant, i veure que sí que hi són. Hi ha turisme? Sí. Mm-hmm. L'han de potenciar? Sí. Com?
Bueno, pues entre tots. S'han donat... no les tinc exactament, o s'han filtrat unes xifres de turisme al Turó de la Seu Vella importants, saps, d'aquest estiu?
I gent arriba a dalt a 24 o 25 graus i des de dalt els dius, mira, ja on podeu anar a fer el vermut, on podeu anar a fer coses. Vull dir que la veritat és que ho dic amb tot el carinyo perquè hi ha gent. Vull dir,
la... A més, tu saps que allà a la Seu Vella, a dalt, hi ha com un microclima, no? O sigui, quan tu vas a dalt, els que estan encarregats, t'ho diuen, hi ha un microclima aquí diferent, i és veritat, quan puges a dalt, quan estàs dintre... El clima és diferent, eh? Vull dir, tu puges...
Està dins del claustre, per exemple, és tremendo.
Sí, ho dic perquè és un bon lloc per anar a refrescar-se, eh?
En sabien, quan ho van fer, sí, ja en sabien. Sí.
Eh? És que a més passa l'aire i, bueno,
tens una vista privilegiada d'un dels... De les... de l'Horta de Lleida.
Bueno, jo he pujat al campanar també, aquest estiu, la veritat.
No, no t'he trobat, però...
No, ens vam trobar, és una mica estret, però...
Mira, jo no hi he pujat mai encara.
Pues no. Sí,
com una... lo típico de nena.
Sí, que sí, que sí, Ángeles, tienes toda la razón,
O sea, yo estudié en Barcelona y me volví sin haber visto a la Sagrada Familia.
Sí, típico. Sí, no.
Pues yo os invito y si queréis un día salgo de aquí, ya os acompañé.
Escolta, això està dit aquí, ¿eh?
No, jo...
Dos cositas, ¿por qué el agua embotellada está en cara de Francia?
No me habéis contestado, has hecho lo que me has dicho. Te he hecho una pregunta y te has ido por otro tema.
Me he ido por otro tema, no, pero fácil. ¿Te has fijado que en todos los restaurantes y en todos los sitios de comer el agua te la dan del grifo?
Correcto.
Ellos consideran que el agua embotellada es algo por lo cual has de pagar, un lujo.
Un lujo.
Sí, exactamente. Y el agua del grifo, depende de si miras el precio del metro cúbico, depende de qué ciudad es cara, porque en París se intentó la remunicipalización y ha sido un desastre.
Me gusta la respuesta.
¿Veus?
Se lo voy a explicar a mi mujer y a mis hijas.
¿Veus com tenia una explicació al final? Pues...
Dicho lo cual, Francia en agosto, hay que tener muchas ganas, ¿eh? Porque no tienen aire acondicionado prácticamente en ninguna parte... Los hoteles no están preparados ni los restaurantes y se pasa un calor horrible.
Això és com a la meitat sur d'Espanya, que normalment les cases no tenen calefacció, perquè teòricament no es necessita, però quan ve allò uns dies que realment fa fred i les cases acabes tenint fred, pues tothom ha de tirar de calefactors i del que sigui.
Sí, sí.
Porque eso pase.
Yo recuerdo el año pasado cuando de camino íbamos hacia Carcassonne, pasamos por Toulouse y tal, un calor, pero insoportable. ¿Os acordáis que el verano pasado hizo una ola de calor que, de hecho, en Francia lo pasaron muy, muy mal? Y en Toulouse, en la mayoría de los comercios y restaurantes, tenían esos aires acondicionados portátiles, que no sirven absolutamente para nada, y está toda la ciudad plagada.
Para hacer ruido.
Alguien, algún proveedor, ha hecho literalmente el agosto vendiendo ese tipo de productos porque no... No están hoy, y este año han vuelto a pasar calor y os puedo asegurar que tampoco tenían aire acondicionado.
Escolteu, parlant de Lleida, abans feia càlculs perquè anava a dir una xifra a l'atzar, però ja sabeu que a mi m'agrada després calcular-ho. Va ser el passat 15 de juny quan el Miquel Pollo va prendre possessió, la data de l'alcaldia de Lleida. Anava a parlar dels 100 primers dies del nou govern. Bueno, avui es compleix els 80 dies, no 100. Ja han de donar 20 dies més de marge, no?, per això que diuen. Però vaja, que en 80 dies es poden veure maneres, es poden veure coses. Ja ho sé que avui en dia l'Ajuntament de Lleida està format per tres grups polítics, dels quals avui només tenim un representant aquí, però vaja, en 80 dies, què diríeu de l'Ajuntament de Lleida?
Bueno, jo crec que en aquests 80 dies el govern, jo el que li trobo a faltar és que encara no sap què és govern, no? O sigui, que el govern no governa, està fent oposició de la oposició, no? Jo crec que li falta, perquè bueno, en definitiva quan algú es presenta en unes eleccions es presenta, jo crec, amb la intenció de guanyar, i si per tant, si tens la intenció de guanyar i hi ha un programa, no? I aquest programa s'ha de portar a terme, i després l'excusa no pot ser contínuament que bueno, jo crec que al govern li falta governar, i a nosaltres, sobretot els que estem a l'oposició, ens falta saber quin és el pla d'aquest govern, no?
Sí, clar, el fet de que hi hagi tres partits doncs, governant la paeria doncs, fa que en aquests moments jo considero que li falta encara rodatge, no? Aquests 20 dies de gràcia que encara li queden, doncs penso que els hi hem de donar, però sí que evidentment doncs, apunta maneres, no? I a mi sí que m'agradaria destacar una cosa, que veig que en aquests moments el govern no està fent res i que no està anunciant cap tipus de mesura, no? Que és tot el tema de la seguretat. A mi em preocupa el que està sortint als diaris, el que està passant a Lleida en aquests darrers dies.
Seguretat al carrer, vols dir?
Clar, al carrer, sí, seguretat al carrer.
Que han tingut un estiu a Barcelona en aquest tema interessant,
pues
també, eh?
És que el que està passant a Barcelona sembla que s'està traslladant també a Lleida. I, per tant, abans de que tinguem sustos importants, que n'hem tingut, però encara més importants, doncs penso que el govern s'ha de posar les piles en aquest sentit, no? I presentar algun pla estratègic per tal de fer front a lo que, bueno, amb aquesta sèrie de robatoris, d'assetjaments que hi ha hagut, i no sé, que ens expliqui a l'oposició que realment doncs, pensem fer.
Uh-huh. Ángeles.
Pues yo voy a limitarme a reproducir literalmente las palabras de la teniente alcalde, la señora Freixanet. a la cual se le hizo una entrevista este fin de semana, si no me equivoco, en la cual se le preguntaba, pues bueno, pues los cambios que van a hacer en la ciudad, que se van a cabo, y le preguntan qué medidas han puesto en marcha para conseguir su objetivo. Y dice, en marcha, ninguna. Ya está. Claro. O sea, palabras de ella, no son mías. Es decir, ¿qué ha habido?
David, ¿les coses de Palacio van despacio o com va això?
Home, jo te puc donar la meva visió i la meva perspectiva, i realment l'Ajuntament de Lleida és un tren d'alta velocitat que ha de continuar funcionant, que continua funcionant, i ara ha canviat una mica la gent que l'ha de portar endavant.
Home, una mica.
Bueno, pues, també, inclús allò dels 100 dies és el que s'ha dit sempre políticament, però d'on venim potser em farien falta 200. Ja ho sé que avui en dia inclús les expectatives de la ciutadania són molt altes, i entenc que igual que el que estan dient aquí els companys, el ciutadà també espera poder visualitzar aquests canvis, i ha neguit per això. Però també hem de ser conscients de que fer-se amb situació amb un ajuntament com el que tenim, amb el volum de treballadors que tenim, de les regidories noves que s'han creat, les comissions, engegar tot això i ficar-se a lloc, hem d'entendre tots que no és fàcil. I el que sí que vull destacar és que si hi ha una cosa que jo he pogut veure és la feina que estan fent, que no està transcendint. I moltes vegades sí que és veritat que a través dels mitjans de comunicació és com arriba el ciutadà el que realment s'està fent, però te puc donar... I això ho puc corroborar perquè ja he participat en moltes coses, i amb l'Horta, per exemple, que també tenim temes de seguretat molt importants, i els acords de govern, el tema de la seguretat, no a només a l'Horta, també és important, i això et puc donar a fer, i ho pots preguntar qui vulguis, la feina que estan fent tant els tècnics com tots els regidors, modificant-se a lloc, perquè realment, com arriba ara, comença el setembre, aquesta gent siguin conscients d'on estem, com deia la Marisa, vull dir, al final tenim clar que ara estem al capdavant de la ciutat de Lleida. I no ho podem fer sols, hi ha un equip de govern, però també hi ha una oposició. I el que tenim clar, per exemple, amb aspectes que jo tinc més relació directa, és que tota aquesta feina que han fet també l'han de tirar endavant, perquè ja, per exemple, si ens centrem en el tema de l'Horta, per exemple, ho fico com a exemple més...
No, sí, avui pues parlarem molt de l'Horta, no, ja que estàs aquí, final, que em sembla perfecte. A més, l'Horta és un tema recurrent.
Però al final, per mi, és un exemple que és extrapolable. Vull dir, el pla d'usos que vam acordar tots els grups municipals l'any 2017 és la guia que han de continuar. I llavors està clar que el nou equip de govern havia d'entomar aquest pla d'usos de l'Horta, de quina manera ho podríem fer. Efectivament, com tot això, ha d'anar acompanyat d'un pressupost, i hi ha una sèrie d'accions que s'han de fer i que de tirar endavant. Però el que vull quedar clar i que quedi palès aquí és que, tot i que la ciutadania és difícil de provar, i s'està fent i s'ha treballat moltíssim al juny, al juliol i a l'agost.
Jo crec que no estem ficant en discussió si la gent treballa o no treballa, no? Jo no ho fico en dubte en cap moment, vamos.
Bueno, és que és la seva obligació, és la nostra obligació.
Ni m'ho plantejo, no? O sigui, el que creiem, i donant aquests 100 dies de gràcia, 120, 130, 140, 150...
No, l'alcalde pedia l'altre dia 200
sí, o 300. Sí, sí. Bueno, ho va demanar des del primer dia. El primer dia ja va ser que després de 40 anys de govern socialista, que sempre oblidem que no han estat 40 anys, sinó que fins i tot Esquerra ha estat al govern, però bueno, és igual. Jo torno a repetir, jo el que trobo a falta és aquest pla de govern, no? És a dir, bueno, què han fet? Nos hem tancat a estudiar, perquè és una possibilitat. Nos hem tancat a estudiar per l'examen de setembre. És això el que hem estat fent aquest estiu?
És planificar tot el que s'ha de tirar endavant a partir del setembre, que és també quan se torna a la ciutat.
Però no estava planificat, no hi havia un pla? No hi havia una
però
proposta?
Però és complicat tindre un pla de govern quan tenim altres partits que, entre ells, hi ha moltes qüestions de les quals discrepen, bueno, no? En campanya o en la legislatura passada. Llavors,
jo crec que aquest no és el meu problema.
Bueno, però al final hem sabut trobar aquest encaix i hem de saber-ho entre tots, i com dic abans, i no només sols, vull dir, perquè al final els regidors de l'Ajuntament, vosaltres sou regidores, entre tots hem de ser capaços de tirar endavant aquesta ciutat, i noves idees, que totes, moltes de les coses surten en campanya, i per què no? Si hi ha coses bones que al final entre tots hem de ser capaços de fer. I per això hem de ficar en valor que, com deies tu, Marisa, era prou complicat ficar-se d'acord. I ho han fet, amb un temps rècord.
Sí, però s'ha de plasmar això, eh?
Correcte.
Tu et pots posar d'acord de paraula, però després tu ho has de dur a la pràctica.
I per això una de les coses és la coordinació. I jo crec que en aquests primers mesos és molt important la coordinació de les 15 regidories que tenim. Que podem opinar si és adequat o no és adequat, però tenim 15 regidories. I agafo l'exemple. Avui en dia qualsevol projecte de ciutat pot ser tan transversal que afecti a més d'una, dos, tres, quatre i cinc regidories. Uh-huh. I ficar-se d'acord entre tots de quina és la millor manera i de com s'ha de tirar endavant aquest projecte. I tècnicament, oblidem, inclús ficar en ordre el personal i els tècnics de l'Ajuntament de Lleida, assignar-los correctament per després agafar embrancida i tirar endavant aquests projectes, que estic convençut, i vosaltres sabeu què hi són. La vostra funció entenc que és vetllar per veure de quina manera i en quina velocitat se fan. Però te fico, per exemple, el tema de seguretat. Estic convençudíssim que, a més, és un tema cabdal per tots, que el personal i els regidors no estan al cas, no. I estan preocupats.
Pues a mi m'agradaria que ho expliquessin, o sigui, quines mesures està donant a terra.
Tenemos
la primera comissió de seguretat. Vamos, la segunda ya la tenemos esta semana, o sea que me imagino que informarán, pero como todo en esta vida es cuestión de expectativas. Es decir, durante la campaña se dijeron muchísimas cosas que luego, lamentablemente, no se van a poder llevar a cabo. Y claro, ¿no? Es que es así. El problema es cuando tú generas una expectación de que vas a hacer una serie de proyectos o que vas a cambiar una serie de cosas, estando ya dentro del ayuntamiento, porque a mí lo que no me vale es una táctica que se está utilizando por parte de aquellos grupos que están ahora mismo gobernando, es que parece ser que no tenían nada que ver con sus mismos partidos y sus mismos grupos del mandato anterior, que eso a mí es una cosa que me fascina, de verdad, me fascina absolutamente. Es como si no hubieran existido, como si no supieran nada de lo que había, cuando todos sabían lo que había. O sea, que a mí me venga el equipo de gobierno a decir, es que no sabíamos cómo estaba la ejecución presupuestaria y qué estaban haciendo sus concejales durante los 4 años anteriores. ¿Dormir o qué? Es decir, yo entiendo, cuidado, ¿eh? Y entiendo perfectamente que cuando uno llega a gobierno por primera vez, evidentemente se enfrenta a una serie de realidades que son complicadas. Y además se enfrenta a unas herencias. Y yo, si os habéis fijado, por parte de Ciudadanos no hemos estado haciendo una especial beligerancia según qué temas que vuestros partidos sí que hicieron en cuanto se entró en el mandato de 2015. Pero yo creo que eso ha de ser prudente en según qué temas y dejar también que todo el mundo se coloque y se sitúe en posición. Y cuando verdaderamente nos daremos cuenta de cuál es el proyecto que tiene el equipo de gobierno, va a ser ahora ordenanzas fiscales y presupuestos. Y ahí es donde se verá cuál es el gran cambio que se pretende realizar en esta ciudad. Y lo veremos nosotros y lo verán todos los ciudadanos, por cierto, porque recuerdo que todos estos presupuestos, ejecuciones de presupuestos, etcétera, son públicos. Es decir, nadie puede decir que no sabía lo que había, porque todo esto es público. Por eso, esa famosa auditoría de la cual tanto se había presumido, vamos a hacer una auditoría y tal, ya se ha quedado en una auditoría interna, no externa, y que están esperando a ver cuando nos dicen los resultados y tal. Yo digo, el resultado va a ser el que sale exactamente en la cuenta general.
Carme.
Sí, jo crec que si amb algo hem d'estar d'acord és que cap dels partits de l'oposició han set beligerants amb aquest govern durant aquests 80 dies. Els han respectat, estem a l'expectativa. Per tant, aquests 80 dies s'han respectat, igual que es respectarà los 100, igual que durant les diferents intervencions que hem tingut hem fet mà estesa a un govern de projectes per ciutat. El que trobem a faltar és aquests projectes de ciutat. O sigui, com diu l'Àngeles, hi havia un programa, on són?
Hi havia molts programes.
No, però vull dir que amb cap comissió, almenys a les comissions a les quals jo pertanyo, que són promoció econòmica i cultura, o sigui, no hi ha hagut una... I que ara es tornen a renovar. És cert que hem tingut l'agost pel mig, no? Vull dir, per tant,
sí, correcte, dins d'aquests 80 dies
estem,
i això. Està clar.
Hem tingut l'agost pel mig, per tant, no podríem parlar de 80 dies, sinó que potser n'hauríem de parlar d'algun mes. Bueno, però estarem allí i estarem...
De totes maneres, també deixa'm que t'apunti una cosa, Carme. Tu has començat dient, per primera vegada en molts anys he tingut vacances.
Sí.
És que donem per fet que s'ha de tenir vacances. I és molt sa, eh? Però una ciutat i un ajuntament no ha d'aturar-se un mes d'agost.
No, però mira, jo, si hay algo que odio en este mundo, es según qué tipo de demagogias. Entonces, a mí esos discursos de que un alcalde o quien sea que no se puede ir de vacaciones... A ver, tiene que estar pasando algo muy gordo para que no te vayas de vacaciones porque todo el mundo tiene derecho a tener una suerte.
Sí, he pogut anar de vacances a l'agost,
a l'agost. No, però vull dir, si cal, doncs escolta.
S'hacen turnos. És a dir... Yo creo que todos los grupos que
les empreses d'avui en dia no tanquen ja.
No
tanquen. Fa 20 anys,
no
sí,
cierra.
Avui en dia no tanquen ningú, si us hi fixeu.
Y el ayuntamiento no cierra y los grupos municipales tampoco hemos cerrado porque hemos hecho los turnos obligatorios para que todo el mundo pudiera descansar para la vez estuvieras presente. Pero yo sí que quiero reivindicar una parte de esa que a mí me molesta mucho en política, que es el pensarse que los políticos no tienen que tener vida.
No, al contrario, lo que sí que también es cierto que los regidores han tenido que hacer, no un esfuerzo.
Lo que pasa es que també és cert que la ciutat no deixa de tindre vida, eh?
Correcte.
I per això,
els polítics tenim dret a tindre vida, però la ciutat no deixa de tindre vida. I jo crec que, bueno, l'Ajuntament, almenys, evidentment, des del Partit Socialista, hem estat allí els 31 dies que té el mes d'agost, no?
Sí, però també és cert que l'activitat disminueix, o sigui, no? El mes d'agost és...
A veure, no, però com diu el Ricard...
Dóna gust circular per Lleida del mes d'agost.
Sí.
Però cada vegada tens raó, però cada vegada menys, eh? O sigui, aquells llocs que hi havia d'espai i tal, o sigui, hi ha vida, eh? Hi ha vida.
Escolta, que ens queda, no res, un minut i mig... Ja hem arribat a les dues, ja sé jo que el primer dia passa això. I què tinc el David aquí? Deixa'm que li faci una pregunta ràpida. Sí, evidentment de l'Horta.
Sí, claro,
Escolta, no 80, 100 ni 200 dies. Com t'agradaria a tu, que estigués l'Horta l'any 2023?
2023?
Al maig. A les properes eleccions. O sigui, com t'agradaria...
Espero que em convidis una altra vegada. T'ensenyaré el pla d'usos que vam signar tots els grups municipals per majoria absoluta el 2017 i que poguéssim tirar endavant aquell acord.
Sí?
Però ja... Perquè allí vam treballar tot i vam treballar. Vam fer moltíssima feina i ara és el moment de tirar-la endavant.
Doncs mira, t'agafo la paraula i m'ho expliques, però vull dir...
No podeu dir que l'ha començat a tirar endavant ara.
No, al revés, jo no he dit això. Haver acabat aquell treball que vam fer entre tots i que vam firmar el 2017, que vam estar
treballant... Però que no es comença d'ara.
No, perdó, ja te'n dono tota la raó. Que entre tots vam ser capaços de fer-ho i de tirar-ho endavant.
Mira, creo que sí, se puede hablar precisamente de... un tema en concreto donde todos los grupos hemos aparcado diferencias y se ha hablado de proyecto de ciudad y de ciudadanía, precisamente ha sido la Horta, donde ha habido además muy buena sintonía entre los concejales que estaban allí y los representantes de asociaciones. Yo creo que ahí se ha trabajado muy bien, independientemente del color
político. Es que al final l'Horta de Lleida és la singularitat de Lleida, que ens agradi o no. És així, sí, perquè sí. Carrers, cotxes i problemes d'atur i tal, n'hi ha tot arreu. Però d'Hortes, no?
Però com deia l'Àngeles, allí sí que hi ha una frase que és molt pomposa. No és que hi hagués màgia, però va haver un ambient que ens va portar això. Sí.
Carme Valls, David Melé, Àngeles Ribes i Marisa Chandri, us agraeixo moltíssim que heu estat aquí a la primera tertúlia d'aquesta nova temporada. Un plaer, que tingueu bona setmana.
Ens veiem la propera setmana. Fins ara.
Adéu.
I nosaltres ja, que ens plantem a les dues, senyals horàries, arriben els serveis informatius, ens tornen a posar al dia i demà hi tornem, a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimarts.